Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa que també hem fet via telefònica. Per tant, disculpeu-nos si el so no és tot lo satisfactori que seria desitjable. Avui us oferirem una entrevista a mossèn Ramon Prat. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Les xarxes reviuen en temps d'alarma. Un virus molt contagiós ens ha obligat a quedar-nos a casa i això ha paralitzat bona part de l'activitat, també la religiosa, amb tot el que això suposa. Per seguir donant servei als feligresos des del Bisbat de Lleida, estem impulsant diferents iniciatives des de les xarxes socials. La primera és que hem creat un apartat destacat específic a la nostra pàgina web amb el títol «L'Església de Lleida en temps de coronavirus». A dins, les persones hi troben diferents recursos. En primer lloc, diàriament, pengem l'Evangeli del dia, llegit per un col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació, i després aquest està comentat per algun prevere, religiós o animador de comunitat. També hi ha un apartat d'històries de vida i esperança en aquest temps actual. Es poden llegir els escrits del bisbe i consultar els horaris de les celebracions litúrgiques. A més, també hi ha propostes de pregària en temps d'epidèmia i recursos catequètics a casa. Ara més que mai, l'Església de Lleida vol estar al costat de les persones que ho necessiten i diferents mossens acosten la missa diària personal per les xarxes, ja sigui per una pàgina web o pel Facebook, perquè tothom qui vulgui la pugui seguir des de casa davant de la prohibició de fer-ho en comunitat. Setmana Santa en confinament. Ningú s'imaginava que aquest any viuríem una Setmana Santa tan diferent, sense processons, sense viacrucis, sense eucaristies presencials. Davant d'aquesta situació, les famílies s'han preparat per celebrar la Setmana Santa des de la seva llar, confeccionant palmes o palmons i també han col·locat branques d'oliveres als seus balcons. Han pogut seguir els oficis des de les xarxes, des de la televisió, des de la ràdio, amb un augment considerable d'espectadors i oients. Les paraules del nostre bisbe, el tritum pasqual amb el Sant Pare, les reflexions formatives, les catequesis pels infants, els actes més multitudinaris de la Setmana Santa eren les processons i davant de la prohibició de la seva celebració s'han retransmès per les xarxes les d'altres anys. A la Granadella també esperaven la Setmana Santa amb molta il·lusió per reviure el desclavament i també l'encontre. Enguany, però, només ho han pogut recordar a través de les xarxes socials. Per la seva part, el bisbe Salvador va presidir tots els oficis des de la casa sacerdotal i el Dijous Sant va recordar especialment els malalts i els més grans. A les 12 del migdia del diumenge de Pasqua, les campanes de les esglésies van repicar per anunciar la resurrecció i l'esperança. Injecció de 14.000 euros al Banc dels Aliments de Lleida. La Fundació Bancària La Caixa ha entregat 14.000 euros a la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida per afrontar les conseqüències socials que està comportant la crisi sanitària del Covid-19. El Banc dels Aliments proporciona productes a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del nostre bisbat que tenen centenars de beneficiaris en risc d'exclusió social. La situació actual està comportant un augment de la demanda d'ajuda en aliments al conjunt de les comarques de Lleida, fent preveure un increment de les necessitats que comportarà des del Banc dels Aliments s'hagi de procurar també un augment significatiu en l'aprovisionament d'aliments bàsics. En previsió d'aquesta situació, des d'un inici de la crisi, el banc va fer una crida al conjunt de la ciutadania per tal de fer donatius econòmics. És en aquest context que des de la Fundació Bancària de la Caixa es fa una donació extraordinària d'aquesta important quantitat econòmica que anirà íntegrament destinada a la compra d'aliments bàsics, com la llet, els llegums o les conserves de carn i peix. Qui vulgui tenir més informació o vulgui fer alguna donació es pot posar en contacte en la web bancsalimentslleida.cat. El claretià lleidatà Josep Maria Vella, nomenat bisbe de Fukuoka al Japó. El papa Francesc ha nomenat el claretià lleidatà Josep Maria Vella, bisbe de Fukuoka, al sud-oest de Japó. A Vella ha servit la diòcesi d'Osaka com a bisbe auxiliar des del juny del 2018 i ara inicia una nova etapa. Josep Maria Vella té previst traslladar-se al seu nou destí tan aviat com sigui possible, tenint en compte les restriccions de mobilitat pel coronavirus. Josep Maria Vella va ser el màxim responsable mundial dels missioners claretians durant 12 anys, del 2003 al 2015. Va néixer a Lleida el 1949. Va ingressar als missioners claretians i es va formar a Catalunya, des d'on va ser destinat al Japó l'any 1969. Després de diverses responsabilitats en el govern general dels missioners claretians, el 2015 va tornar al Japó, on era el rector de la catedral d'Osaka. Els últims dos anys ha estat atenent la pastoral social Osaka com a bisbe auxiliar.
L'entrevista.
Ara passem a l'entrevista d'avui i donem la benvinguda a mossèn Ramon Prat, un gran teòleg i un gran pensador de la nostra ciutat. Benvingut, mossèn Ramon, gràcies per acceptar la nostra invitació.
Saps que ho faig sempre amb molt de gust.
I nosaltres ho agraïm moltíssim. Mossèn Ramon, sempre t'has mostrat com una persona molt optimista i esperançada. I ara, davant d'una pandèmia com la que està assolant el món, es pot desvetllar l'esperança?
Sí, la paraula optimisme a mi no m'agrada, saps? Perquè optimisme sona una persona que només veu el que marxa bé. Jo sóc molt crític. Els meus escrits sempre tenen una part molt crítica que d'optimisme no en tenen gens. I justament aquí està l'esperança, que tocant de peus a terra i veient les coses que de vegades són molt dures, com ara aquesta pandèmia, perquè com l'article que em citaves que us ha suggerit de fer aquesta entrevista, ho explico molt bé, diguem-hi, m'hi deturo a fons, tocant de peus a terra, hi ha tres problemes molt forts amagats en el fons, no? I, per tant, jo no els deixo de veure. Per tant, la paraula que m'agrada, més que optimisme, que no m'agrada, és la paraula esperança, que és al mig dels fotons de la vida, dels conflictes, de les turbulències de la vida, també hi està present Déu, com Jesucrist a la creu està tan present com el dia de la resurrecció. Està present sempre a tot. I per això la paraula esperança per mi és això, tocant de peus a terra, veure que encara que sigui fosca nit, el sol surt al seu moment oportú. I la fe és aquesta capacitat de veure aquesta presència de la llum de Déu en totes les circumstàncies de la vida, també aquestes tan dures com la situació actual.
Vale. Doncs ens oblidem de la paraula optimisme, tot i que estava pensada una mica pel tarannà que et presentes, sempre alegre, sempre esperançat.
Alegre és una altra cosa, esperançat. Optimisme, bueno. Ja saps que per acabar de matisar la paraula, perquè val la pena, els escèptics durs diuen l'optimista. El pessimista és un optimista ben informat. És a dir, és un optimista que finalment acaba tocant de peus a terra. No. La paraula optimisme, si vol dir viure en positiu, per exemple, un bon metge no és el que quan hi ha una malaltia només parla dels microbis, sinó buscar solucions. Si optimisme vol dir això, que un dedica l'energia a buscar solucions i no perdre el temps en lamentacions, perfecte. Però no s'ha de confondre mai amb una falta de realisme molt contundent.
Bueno, més aviat anar en aquesta línia. Si ens centrem una mica en l'article que vas escriure fa uns dies, sí. I com una mica apuntaves abans, hi havia com a tres desafiaments i un fa referència a la ciència. La pregunta que m'agradaria fer-te és, tu creus que la ciència ha perdut humilitat?
Bueno, la ciència és un mètode de treball. I per tant és boníssima. Des que ha entrat la ciència a la cultura de la humanitat han fet uns progressos espectaculars. pensant la ciència com a mètode de treball que es partia dels fets i no mai fer afirmacions contundents, sinó buscar la hipòtesi de treball, vol dir allò que explica la realitat. I quan hi ha alguna cosa que no ho explica, canviem la hipòtesi. La ciència no ha perdut humilitat perquè no és ni humil ni orgullosa, és un mètode de treball.
El que o sigui que hi hauria persones que s'han agafat a la ciència...
Hi ha un, o sigui, com tot, igual que la teologia, igual que la filosofia, són mètodes de buscar la veritat. Però el que pot ser orgullós o perdre la humilitat són les persones que fan ciència o fan filosofia o fan teologia. Però el món de la ciència hi ha gent molt humil. Són la que té molt clar que el mètode científic és un mètode molt valuós, i vagi per mi també, que estem dedicat a la teologia, gràcies a la ciència estem vius. Si no treballessin amb hipòtesi de treball buscant solucions, estaríem morts pràcticament tothom. En canvi, la ciència va descobrir la penicilina i ara també se'n sortirà d'aquesta crisi. També trobarà. Hi ha molts cervells ara posats amb el mètode científic a buscar solucions. En aquest sentit, la ciència no és ni orgullosa ni humil. És un mètode de treball, un instrument. És la persona que fa servir l'instrument.
Bueno, de fet, hi ha persones que sí, certament ho han fet. De fet, a vegades ha semblat fins i tot d'una manera una mica barroera, una fàbrica de descreguts, en el sentit que moltes persones...
Bueno, això, o bé, fins i tot arribar a perdonar la vida a Déu. En nom de la ciència, Déu no existeix. Això és una afirmació que un científic no la pot fer mai, perquè el mètode de treball mai diu això és així, o això s'explica així. I, per tant, quan un fa afirmacions d'aquestes solemnes, ha deixat de fer ciència. I, clar, però hi ha molts científics de primera categoria, humils, que quan investiguen no fan, diríem, no regen el rosari, es posen a investigar amb llibertat, i, per tant, no fan aigua barrets, que també hauríem de dir de quan la filologia no fa el que ha de fer. I que són grans místics i poetes. Són gent que els tenim per tot arreu, té una gran categoria. De fet, els grans científics de la història, gent de pensament molt potent, molt potent, són gent humil en aquest sentit i oberta. Però hi ha hagut gent que, enfront d'una teologia i d'uns comportaments eclesiàstics, de vegades clericals, com diu el Papa Francesc contínuament, que allunyen la realitat, s'han disgustat molt i critiquen no tant la veritable religió, sinó les propostes religioses que la crítica contemporània els fa pols.
Llavors, ja no pensant tant en les persones que són científics, sinó en les persones que no ho som, però que ens beneficiem quan ho necessitem de la ciència, quina seria la forma correcta de considerar la ciència en les nostres vides? Quina seria
aprofitar tots els serveis que ens estan fent en el camp de la salut, en el camp de la comunicació, en el camp del coneixement de l'univers, també, perquè la ciència que explora les galàxies i més enllà d'aquestes galàxies, tot l'univers, tota l'astrofísica i la física és una aportació a la humanitat que ens ajuda a tothom a viure. Per tant, és una acceptació, un agraïment i un reconeixement. Però diem que la ciència no dona resposta a les preguntes definitives, perquè la ciència ha arribat a explicar dues coses que són molt maques. Què és la matèria i com s'ha fet. Això avui hi ha, el Big Bang, tot això, encara hi ha gent que ho discuteix, però una persona mínimament il·lustrada no ho discuteix. Contesta què ha passat i com ha passat. Però no pot contestar dues preguntes que mai podrà contestar la ciència, perquè no seria mètode de recerca en el sentit de la hipòtesi, que és per què ha passat així i no d'una altra manera i per a què ha passat, cap on va. Aquestes dues preguntes ja són de la metafísica, són de la raó, del pensament. I aquí hi ha molta gent que en el camp de la raó i del pensament ho treballa. Llavors, en aquest sentit, aquest és el límit de la ciència, que mai pot dir això és així i sempre és així. I el que no ho pensa és un tonto, no? Això, un científic de veritat, no. Aquí a Lleida, per exemple, tenim un científic de primera categoria mundial, que és el doctor Josep Esquerra, un investigador que publica les millors revistes del món, i ell ara li interessa cada vegada més la teologia. I diu, la ciència ja fa camí, i ho farà. I quan ell va investigar, doncs investiga i no fa cap instància religiosa ni filosòfica, sinó que es posa a veure els fets i explicar la hipòtesi que pugui recollir la millor interpretació d'aquests fets. Però després veu que les preguntes aquestes, i l'art, per exemple, ell també és pintor, pinta quadros, i també li interessa la teologia. Justament teníem que haver fet aquests dies una taula redona, ell, un filòsof que es diu Josep Maria Porta, i un servidor, sobre aquest títol, Ciència, filosofia i teologia al servei de la persona. Per tant, aquest és el límit de la ciència. I aquí comença el terreny de la metafísica, més enllà de la física, més enllà dels fenòmens, que això és la filosofia, la raó.
Ara que introdueixes la raó, on ens pot portar la reflexió sobre causes i efectes en la crisi que estem vivint?
És el mateix. La raó recull els fets de la ciència i de l'observació de la natura i de l'univers i de l'estètica, de moltes més coses, no? Llavors se fa les preguntes aquestes, no? Per què ha passat i cap a on va tot això? És a dir, què és la persona? Què és la natura? Cap a on va la història? I aquí sí que en aquest moment hi ha gent molt profunda. Per exemple, llegir el Josep Maria Esquirol, el gran filòsof que tenim avui a Catalunya, que és un home que quan es posa a pensar és d'una honestedat total, doncs parteix d'aquestes preguntes senzilles i profundes i obre uns camins que llavors és una aportació més enllà de la ciència. I llavors aquests pensadors són genials. Ara, el que diu, el primer que li passa i diu que això és la veritat. Llavors, de vegades trobes quatre filòsofs que es discuteixen entre ells i no saps ni què és la veritat ni el que és la mentida, sinó que també la filosofia té un perill, també. Té la grandesa de que la raó ha fet créixer molt la humanitat. Pensem en Plató, pensem en Descartes, pensem en homes de la categoria de Pascal, la saviesa de Pascal, Bertrand Russell, grans pensadors, o aquest Josep Maria Esquirol, no? Que el recomana a tothom, llegir tot el que es pugui d'aquest autor perquè és extraordinari. He vingut diverses vegades aquí, aniré a fer fins i tot una lliçó inaugural de l'Israel.
Sí, de fet, arrel d'aquesta lliçó inaugural, en aquest mateix programa el vam entrevistar, vam tenir aquesta oportunitat.
Doncs així ja ho saps, que és un home de saviesa. I llavors, quin és el límit de la filosofia? Que és penúltima. Pot contestar moltes coses, però l'última resposta de lo que és la realitat té dos hàndicaps molt difícils d'assumir, diguem. I un és el sofriment dels innocents. Sí, una filosofia que no integri a l'explicació del món els innocents de la Terra, que moren de gana, que moren a la guerra, que moren a la Mediterrània ofegats, que no integri això, i pràcticament no ho integri ningú, perquè és un absurd total, i que no integri l'altre enigma brutal de la mort. Perquè la mort és un fet real, que ho tenim aquests dies d'una manera molt clara, constatat a tot arreu, no? Però és la gran pregunta de dir, bueno, llavors, si no sabem què és la mort, no sabem què és la vida. Si a mi el que em sorprèn, ho he dit moltes vegades amb els diàlegs que tenim aquí amb vosaltres i a tot arreu, i ho he escrit, no em sorprèn la mort, me sorprèn estar viu. Que ara puguem parlar tu i jo. El sorprenent no és que jo mora, perquè hi ha tants elements en la meva biologia, en l'envelliment, que dius, com això no ha explotat i no fa temps que s'ha acabat? I ho he tastat, això, d'estar a les portes de la mort amb el càncer, que he patit i pateixo les conseqüències, no? De veure't a les portes de la mort. Això no em sorprèn. Em sorprèn que sigui vivint. I la pregunta sobre la mort és la pregunta sobre la vida. I aquesta és la pregunta profunda que també la filosofia fa molt camí, però no pot arribar al final. Se queda amb la veritat, doncs, oberta, diguem, no? D'aquí també torna a aparèixer l'orgull o la humilitat. Si hi ha orgull, un diu, doncs, no hi ha res, aquí s'ha acabat, és l'absurd, no té sentit.
Ara, sobre aquest tema de la raó, quan tu ho desenvolupes en el teu article, fas referència a que la raó reflexiona no sols la crisi de la
claro.
Salut, sinó del model de vida, no? Llavors, sí, la pregunta seria, creus que els éssers humans som capaços de fer una mirada més global i veure totes aquestes pèrdues que s'estan tenint o que hem tingut en els darrers anys, no? Com per exemple, aquestes causes dels innocents, no? De la mort dels innocents, del batiment dels innocents. Sí, sí, sí. Som capaços de fer una mirada més global? D'adonar-nos-en?
Jo ara aquests dies que tinc contacte amb molta gent, gent molt diversa que no coincideix amb la meva opció cristiana, comencen a pensar moltes coses. L'altre dia, un correu electrònic d'un amic meu, que no pertany al cristianisme, però és una gran persona, extraordinària, un gran amic, com un germà. El correu electrònic enviava un grup, que ens trobem de gent molt diversa, un grup de 7 persones, de totes les possibilitats que et puguis imaginar, fa anys que ens trobem cada mes, no? I estem redescobrint la fragilitat i estem cridats aquests dies a descobrir l'esperança. És a dir, aquesta és la clau, diguem, del pensament filosòfic. Quan hi ha discreció, diu, hem arribat aquí, i el que no hem arribat, puc tenir un pressentiment, i ho dic, com fa un Josep Maria Esquirol, que no fa mai afirmacions de fe en aquest sentit, de confessió de fe, quan fa filosofia, fa pensament, però deixa la porta oberta, d'una manera. O bé gent no creient, que se decanta per un agnosticisme o un ateisme, però deixa la porta oberta. Sí, aquests dies estem redescobrint d'una manera molt forta la fragilitat, vulnerabilitat, limitació indiscutible. Per això una mica, doncs, hi ha un silenci. És possible dir moltes rocades, també, com sempre, no? Però hi ha molt silenci. I també hi ha un pressentiment molt difícil, que hi ha gent que més aviat cau en la depressió, Però la gent que sosté un desig de descobrir l'esperança, aquesta de que al mig dels conflictes i de la mort hi ha una llum, hi ha una vida.
L'última paraula
no és la mort, ha de ser alguna altra cosa.
Doncs, i tant que ho serà. Moltes gràcies, mossèn Ramon, per acceptar la invitació i fins a la propera entrevista que tornis a vindre a veure'ns.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La Pasqua en un ambient social molt dur. Benvolguts diocesans. No vull cansar-vos repetint la mateixa frase que heu fet tots vosaltres en algun moment d'aquests dies de Pasqua. Mai havíem vist una cosa igual. Hem passat la Pasqua d'aquest any sense processons en els nostres carrers i places, sense preparacions en les nostres germandats i cofradies, i el que és més significatiu, sense celebracions litúrgiques amb assistents en les nostres esglésies. El motiu d'aquesta reclusió en domicilis i atent solament als mitjans de comunicació audiovisual ha sigut la extensió i la profunditat de la pandèmia que ha provocat el coronavirus. La superació, l'intent de superació del Covid-19 ha centrat els esforços d'investigadors, metges i personal sanitari, responsables polítics, forces de seguretat, transportistes i empreses d'activitats essencials. I això en més de 160 països. I això durant més de 2 mesos i amb la incertidumbre de no conèixer el final del túnel. Ha generat molta tensió interior, molta angoixa i una gran preocupació per el futur de la nostra societat i les consegüents conseqüències econòmiques. El més dur ha sigut la comprovació diària dels morts per aquesta malaltia. El recompte era, i ho és encara, una font de consternació i sofriment, perquè darrere els nombres freds de les estadístiques existeix una persona concreta, una història familiar, un projecte de vida, una família que experimenta la ruptura de la normalitat i viu el desconsol de la pèrdua d'un ser benvolgut sense un acomiadament familiar i normalitzada que suma un doble dolor. També les mesures preses per a tots els ciutadans han sigut dures, incòmodes i de conseqüències imprevisibles. Hem viscut en l'interior de les nostres cases i hem paralitzat treballs i serveis. Hem tancat escoles, indústries i comerços durant diverses setmanes. I tots hem acceptat, amb sentit del deure i amb molta responsabilitat, aquesta situació. Els experts ens han dit que era inevitable. En aquest temps, la societat ha sabut combinar el sofriment amb la gratitud i la solidaritat. S'han mostrat també els millors sentiments del ser humà. Els creients, a més de tot l'anterior, hem vist tancats molts dels nostres temples sense poder celebrar comunitàriament la nostra fe. Alguns hem pogut entrar en algun d'ells per a l'oració individual i per demanar al Senyor el fi d'aquesta gran tragèdia, i tots ho hem fet des de les nostres cases en un ambient estrictament familiar. La col·laboració de les comunitats parroquials ha sigut modèlica. El treball de sacerdots i equips pastorals administrant sacraments i atenent a les persones vulnerables ha sigut, o és encara, immensa. Tot allò ha de ser motiu de gratitud per part de la nostra societat. En el meu cas, ho faig amb molta convicció i amb una gran esperança de que tot ha de servir per mostrar en el futur la fragilitat del ser humà i el sentit de la presència de Déu a la nostra vida. No hem viscut les celebracions pasquals en les carrers i esglésies. Hem experimentat la interiorització de lo que significa la força de la vida, la mort i resurrecció de Jesucrist. Aprengam a compartir l'alegria de la Pasqua i la caritat cap al germà. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Hem arribat al final del programa. Recollim la recomanació de mossèn Ramon i vivim el present amb confiança i abandó. Bona setmana!
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.